La tertúlia del matí de Canal Blau Ràdio.
Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. 3 minutets pel damunt de 9:15 i fins que siguin 9:45, la tertúlia d'aquest dimecres la compartirem amb el regidor i portaveu del Partit Popular de Catalunya a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha. Molt bon dia, Carlos.
Molt bon dia.
També ens acompanya el que havia estat regidor de Som BNG a l'Ajuntament de Vilanova, Enver Aznar. Molt bon dia, Enver.
Bon dia.
També el que havia estat president de l'Associació de Veïns de Baix Amar, en Fèlix Sanabra. Molt bon dia, Fèlix.
Bon dia, visquen els ex.
Sí, avui en sou dos d'ex aquí. I el Josep Maria Santacana, l'advocat Josep Maria Santacana, també ens acompanya avui. Molt bon dia, Josep Maria.
Molt bon dia.
I moltes felicitats. Aprofitem
la
tertúlia per felicitar-te. Sí. Que volem aprofitar també per saludar dos contertulis d'aquesta casa, que també es diuen Joseps, com és el Josep Vivanco, que hi estava a la tertúlia, o el Pep Sandrós, que de forma puntual, quan arriben dates de Carnaval, també ens acompanya. Ho fem extensiu amb un oïdor d'aquesta casa molt fidel, que moltes vegades ens truca, que és en Josep Gordillo, des de Baix Amar. També des d'aquí, Josep, una forta abraçada i que gaudeixis molt del Dia del Sant. Com tots els Joseps, Peps, Josefes, Fines, Pepes, en fi, que tots els que celebreu avui el Sant i tots els pares, òbviament, pugueu gaudir d'aquest dia. Dia passat per aigua, la qual cosa en Josep Maria Santacana ens deia que quan plou, Vilanova està molt complicada per, ja no dic per conduir, sinó fins i tot per caminar. I Josep Maria deia, queixaves de que els carrers estan quan allò que hi ha rajoles sueltes i totes aquestes coses, no?
Bueno, sí. A veure, clots i d'allò amb xarcos de... Quan vas pel... Jo que per anar i venir a casa al despatx vaig pel carrer de les Providències, des d'on hi ha el col·legi fins a la Rambla, allò és un... Sembla Finlàndia pels llacs que hi ha. I cada cotxe que passa tens que passar del paraigua, has de posar-lo amunt, posar-lo avall per evitar que surtis esquitxat d'allà. Però és que a part d'això, per exemple, la carretera, el que és la que travessa Vilanova, està plena de clots. Cada vegada que suposo que ja n'hi ha, però quan plou amb l'aigua es degrada més l'asfalt i si vas amb moto és realment perillós. I n'hi ha alguns que són de les últimes pluges, que amb la sequera que hi ha hagut vol dir que ja tenen solera aquests, eh?
Sí, sí. De totes maneres, a Baix Amar esteu tranquils perquè està plovent bé, aquesta vegada, Fèlix?
Sí, però això dels llacs, si el lloc on passa ell sembla Finlàndia, nosaltres devem estar al mig del mar Atlàntic, perquè és absolutament un pèlag darrere l'altre, però bueno, tampoc és cap cosa a l'altre món, perquè com que els últims 3 anys quasi no ha plogut i ara només ho farà un beset o així, s'aguanta perfectament bé, eh? Mm.
Sí, sí. Benvinguda la pluja. Escolteu-me una cosa. Vull parlar de la presentació de l'Abans del Pom que es va fer dijous passat a la Biblioteca Balaguer, que estava plena, eh? Parlàvem ahir àmpliament. Però abans, ja que tenim el Carlos, i abans d'ahir, dilluns, va haver-hi ple l'Ajuntament de Vilanova, com sempre fem, Carlos, m'agradaria que, des del punt de vista del Partit Popular de Catalunya... Quina valoració en feu d'aquest ple? El punt més destacat és l'aprovació d'aquests 78 habitatges de lloguer protegit que es van aprovar per fer el Llimonet i que hi va haver unanimitat per part de tots els partits a l'hora de tirar-ho endavant.
Bé, bueno, jo destacaré un altre punt també, que és el tema d'Aixa. També crec que és important sobre l'assistència sociosanitària que tenim a Vilanova. A veure, sobre el tema dels 78 habitatges, que a més vaig ser l'únic crític que va intervenir, bueno, almenys des de l'oposició en aquest punt, nosaltres des del Partit Popular celebrem que hi hagi promoció pública d'habitatge amb l'obsessió d'uns solars per a aquesta construcció, però 78 habitatges de protecció oficial amb els més de 1.000 que es construeixen cada any o hipoteques que es van donant cada any, no és suficient. No, jo li vaig, perquè evidentment per part del govern, la senyora Sánchez, amb el seu excessiu optimisme que la caracteritza, li vaig rebaixar aquest optimisme. Li vaig dir que el treball que estan fent i la feina que estan fent no és suficient. quan portem més de 20 anys d'endarreriment i les dècades que portem aquí a Vilanova amb la manca d'habitatge, no està donant una resposta suficient a la demanda que tenim actualment a la ciutat. Les polítiques d'habitatge han encarit una barbaritat, tant lloguers com preus de compra als habitatges, i cada vegada l'accés a un habitatge de protecció oficial està més dirigit no només a aquelles persones que estan en una situació de vulnerabilitat, sinó persones que ja no es contemplaven dintre d'una vulnerabilitat. I és això el que critiquem, que hauria de ser principalment la principal política i de les principals propostes que el govern hauria de dur a terme. El problema de l'habitatge no és només el cabdal a Vilanova i la Geltrú, sinó a Catalunya i tota Espanya, principalment. Està en boca i en veu de tots, i inclús a la política nacional. Llavors, creiem que, bueno, vam donar el nostre suport, però necessiten més, i més després de la galleda d'aigua freda que vam rebre quan veiem que aquests pisos que anaven a ser dirigits també amb la mateixa línia a la Rambla Sant Jordi, doncs els tempos que marcava l'Ajuntament i el govern, o els que van explicar quan van presentar, doncs s'han endarrerit molt més del que s'esperava. Una cosa que també a nosaltres ens sorprèn, no? Perquè al final és un edifici que ja està construït i l'únic que necessita és una reforma per fer habitable aquest edifici. És a dir, no entenem a què respon, perquè això tampoc ens ho han sabut explicar bé bé, la raó real del per què aquest endarreriment. I sobre el tema del conveni d'AISA, perquè la gent que ens escolta ho entengui, tota la plantilla AISA, el problema que tenia és que la gestió que s'ha anat fent durant els últims anys ha portat a una situació financera de sostenibilitat bastant lamentable. Inclús, bueno, alguns parlaven de que es plantejava la privatització d'aquest ens. Nosaltres celebrem que per part del comitè d'empreses s'arribés a un acord amb el govern, però no vam voler donar-hi suport. Estem contents, eh? Però sabem, per una banda, que no és un conveni que hagués agradat amb les noves condicions dels treballadors a tots, sinó que una de les coses que nosaltres vam voler recalcar és que a l'informe d'intervenció, aquest nou conveni que dura des del 2025 al 2027, la garantia econòmica és fins al 2025. És a dir, 2026 i 2026, 27 no sabem què és el que passarà. I és més, els comentaris i la valoració que es fa des d'intervenció sobre AISA és que hi ha un elevat risc, torno a repetir, sobre la seva sostenibilitat i estabilitat financera que té l'ENS. Llavors, ens hauria de preocupar. I jo voldria afegir una altra cosa, sobretot dirigit a la gent gran. Estem preocupats i estem criticant sobre la sostenibilitat d'un ens que ha de donar resposta, com la residència, per a la gent gran, avui, al 2025, i no estem preocupats, almenys el govern, des del Partit Popular sí, en que també hem de començar a preveure quan el baby boom comenci a necessitar residències, i aquesta necessitat de dependència amb centres de dia i residències de la gent gran, perquè no hi haurà lloc, ja no hi ha lloc per tots, i hi ha unes llistes d'esperes bastant llargues, i creiem que és un element que estem preocupats, perquè hi ha un problema que no es dona resposta als treballadors. Doncs imaginem també què passarà d'aquí a mig termini de cara a la gent gran.
AISA, per qui no estigui al cas, és la plataforma, la dels Josepets. Escolteu-me sobre aquests temes. Enver, Josep Maria, Fèlix, algun comentari que vulgueu fer, tant pel tema de l'habitatge com pel tema d'aquest d'AISA. L'Enver ja ha obert el micro.
Bueno, sobre el tema de l'atenció de dependència, és que bàsicament l'atenció sociosanitària no és rentable. Llavors, si un entén un servei públic com un balanç de gastos i de costos, doncs ja està, tanquem-los tots i morim-nos al carrer, que això és molt rentable. Si entenem que les persones tenim dret a que se'ns cuidi quan ho necessitem, doncs no hem de fer aquesta variable, sinó que simplement hem d'invertir per tenir la major qualitat possible, ja sigui de sanitari, quan ens fem grans, quan som petits, o sigui, estem veient que hi ha una ofensiva general. De fet, hi ha un discurs fins i tot de treure el servei de pediatria dels ambulatoris, que és potser un dels serveis claus que hi ha a la salut pública. Es tracta de no veure-ho tot sempre des de la columna de gastos i la de beneficis. En tot cas, evidentment, els serveis públics han d'apostar per la màxima eficiència en la gestió, això faltaria més, però si mirem tot amb el prisma de quant costa i quan guanyem, doncs no cal que fem res. Sobre el que deia el Carlos del Baby Boom, ja estan arribant a residència, o sigui, de fet, o sigui, ja, la gent no espera els 90 anys per ficar-se malalta, sinó que les dependències van apareixent, a més, de forma, doncs, potser per diferents qüestions, però s'estan detectant dependències cada cop en gent més jove, i per tant tot està arribant, i simplement més enllà de la falta de recursos, que és evident, potser el que hauríem de plantejar és quin model de recursos volem. O sigui, la societat ha canviat, no pot ser que la resposta que donem sempre sigui, doncs, un únic model. Això per un cantó, i després, doncs, bueno, sobre el debat de treball, doncs estaria bé que tots els treballadors de l'Ajuntament, tant siguin per organisme autònom o del propi Ajuntament, tinguessin el mateix conveni. Això per un cantó. I després sobre el POM és la típica excusa.
Perdona, perdona. Després, si et sembla, parlem del POM i de l'habitatge, però del tema de la plataforma. Fèlix també ha aixecat el dit i així separem els temes.
Tanquem temes.
No, jo sobre dues coses que ha dit el Carles, que una se l'ha deixada i l'altra jo crec que l'ha clavada. Primer el tema de l'habitatge. Jo crec que més que un problema de pisos socials, que evidentment ara el tenim, el problema principal és el que diuen les estadístiques, que ara no me'n recordo quin termini de temps deia, no sé si era els 10 o els últims 15 anys, que els sous han pujat un 29% i el preu de l'immoble nou ha pujat un 150%. Mentre això es mantingui, estem destinats a que els nostres joves i la gent que fins i tot treballant cobri aquests sous no pugui accedir mai a una vivenda. I això és la primera cosa que s'hauria de canviar. Ja podem estar fent pisos socials que mentre aquests sous continuïn a nivell de destrossa, no s'arreglarà el problema. I sí, haurem de tenir la tira de vivendes socials perquè ni tan sols els que treballin la parella podran accedir a un pis propi. I jo crec que aquí és on s'ha d'anar i aquí és on les dretes hi estan quasi sempre en contra, no? D'augmentar els sous. Jo me'n recordo el referèndum que van fer Suïssa fa poc pel tema de la immigració, que es deia si es volia més immigració o no es volia tanta immigració, i el tema es va acabar reconduint dient, els suïssos van votar que no, però l'argument era jo vull que el meu fill, ho sé perquè tenim una amiga que viu allà, diu, jo vull que els meus fills puguin fer de cambrer, i perquè el meu fill pugui fer de cambrer ha de cobrar uns 3.000 euros al mes. Estem parlant de Suïssa, eh? Estem parlant de que com a mínim 3.000 euros. Si obrim la immigració, els propietaris d'un restaurant, evidentment, a lo millor podran pagar 1.500 euros per un cambrer. El meu fill no pot fer de cambrer de 1.500 euros. Per tant, jo prefereixo pagar 7 euros per un cafè i que hi hagi menys bars, però que els meus fills puguin fer qualsevol feina i guanyar-se mínimament la vida, no? Això, extrapolant-ho aquí, doncs va una miqueta en aquest sentit, no? Mentre els sous siguin de misèria, i això va lligat amb moltes altres coses, l'accés a un pis serà cada vegada més impossible i, evidentment, cada vegada es necessitarà més pisos socials. I, per l'altra banda, el tema que deia el Carlos, que jo crec que sí que s'ha clavat, a les residències i l'atenció a la gent gran ja estem fent tard i això serà un problema enorme, ja sigui pel baby boom o ja sigui per les necessitats que tenim ara. I això també, com deia l'Ember, té un cost a nivell social d'impostos brutal, perquè no es tracta de rendibilitzar una operació perquè poca gent es podrà pagar una residència perquè el que faci la residència guanyi calés a més. I, per tant, preparem-nos perquè aquí la societat s'haurà de rascar la butxaca si no volem tenir desgràcies familiars properes, eh?
Josep Maria.
És un problema, efectivament. El que passa que és un problema que no es pot solventar a curt termini. Aquí fa 50 anys que no hi ha una política de vivenda, dic 50 per no dir 60 o 30, és igual. Vull dir, no hi ha una política de vivenda, la vivenda està com està, és un bé escàs, el preu és el que és. Quan s'intenta regular, i ja hem vist el que passa, que desapareix vivenda de lloguer, el preu es conté. A veure, està content perquè els pisos ara valen 80 euros menys de lloguer al mes quan el preu és de 700 o 800, tampoc és que sigui per tirar campanes. El parc públic de vivenda pot servir per quatre moments de perill habitacional de quatre famílies, però no pot solventar el problema. Vull dir, no pot haver-hi vivenda pública per tothom, perquè, a veure, no és la funció de que les administracions tinguin vivenda per donar de forma gratuïta o molt econòmica. Vull dir, no és aquest el tema. El tema és de que facin polítiques que permetin que hi hagi vivenda econòmica per aquest tipus de gent. I això mateix passa quant a les residències. Vull dir, residències, hi ha les que hi ha, els ajuntaments estan contra, ja tenim una residència municipal. Bueno, amb això tampoc solventaràs el problema. Però és que la gràcia o la desgràcia en aquest cas és que s'omplen la boca dient necessitarem 300.000 persones en els propers 2 anys o 3 anys per no sé què. Algú pensa que aquestes 300.000 persones necessitaran un lloc per viure? Perquè, clar, portem 300.000 persones. Compte que 100.000 siguin matrimoni, necessitarem 200.000 habitatges per aquesta gent. S'està fent alguna cosa? No, no, els hem de portar perquè necessitarem i perquè seran els que ens cuidaran i els que pagaran les nostres pensions. Però on te'ls fiques? És que no han pensat ni posar una rulota en un càmping perquè vagin a viure allà. Però és igual, és igual, és lo de sempre. Aquí, a veure, els que portem ulleres ho sabem, aquesta gent no mira més enllà del vidre de les seves ulleres que porten. I així no solventa cap problema. Es van generant problemes un sobre un altre. I bueno, i així, i és igual, portem així tota la vida, però pel que ens queda aguantarem amb el que hi ha i el que vingui darrere que apreti i corri.
Carlos.
A veure, jo crec que hem de posar dades al que estem parlant. I des de l'Institut Nacional d'Estadística, i també dades, el 2033, que només falten 8 anys, és a dir, que no sembla tan lluny, que no és tan lluny, aquest col·lectiu de gent gran amb una necessitat i una dependència creixerà un 25,9%. Un 25, això significa que passarem d'avui dia, avui, a quasi 9 milions de persones amb més de 65 anys a 12 milions de persones amb més de 65 anys. Això són més de 3 milions de persones amb aquesta situació. A part de que l'edat, amb el progressiu que hi ha actualment d'esperança de vida, serà molt més actualment, és a dir, 83 per als homes i 87,7 per les dones. Això el que ens ha de fer veure als polítics i als governs ser conscients de que hi ha una futura necessitat que no es pot planificar d'una forma immediata i a curt termini. Com ha sigut l'habitatge? Hi ha hagut, doncs, un gran problema, que és el que s'està provocant, entre d'altres factors, però parlant exclusivament de l'habitatge i amb el tema de la dependència, hem de veure si el model que tenim actual en quant a centres de dies i residències és el que ha de donar resposta o no. I si no ho és així, hem de començar a planificar i invertir. Bé, Fesolàs ha donat resposta perquè es pugui construir doncs, residències o espais per a la gent gran. Si des de el cohousing aquest que ara fa uns anys es va posar de moda de construccions amb blocs per comunitats de gent gran que s'autogestioni, si centres de dia, si personal que pugui atendre via domiciliària, doncs moltes vies que des dels òrgans, i això ja escapa a l'Ajuntament de Vilanova, però no deixa de tindre pes i veu amb aquest problema.
Ja que parlem d'aquest tema, deixeu-me que afegeixi una cosa. El dilluns, aquí en aquesta tertúlia, parlàvem d'això i parlàvem del tema dels lloguers. Un dels meus millors amics, em trucava la seva mare, una persona doncs, a la que valoro i aprecio moltíssim, i una vegada, no sé si es va malinterpretar el que vaig comentar, no? I és que el tema dels lloguers, i ara que esteu dos advocats aquí, jo comentava que està molt mal regulat perquè la gent té por a llogar. Molta gent ven pisos, es ven el pis perquè té por, i això jo explicava que ho havia viscut de prop amb gent coneguda, de que hi ha com una inseguretat, no? Si jo llogo un pis i poso algú a casa meva i al cap de 3 mesos no em paga, feina rai tinc per treure-me de saber. Llavors, què faig? Pues em venc el pis i no sé si això es va malinterpretar o no malinterpretar, i jo culpava de que tots els governs que han anat passant ningú ha bellugat un dit per solucionar un tema com aquest, no?
No, però això és una realitat. Si tu tens un pis en el que has de pagar un IBI, que has de pagar rebuts de l'aigua, que has de pagar, etcètera, etcètera, impostos, etcètera, el poses en lloguer, bueno, però perquè ho pots necessitar. I la gran majoria que té un segon pis o un tercer pis, que és el gruix, no només perquè abans de que salti l'Enver amb els pisos de bancs i aquestes coses, estem parlant de gent que per desgràcia doncs, ha mort la teva mare o el teu pare i t'ha deixat el seu pis en herència i què fas? Tindre el buit? No, vols jugar, l'arregles una mica i el poses en lloguer. Però des de l'òptica del propietari, si demà et deixa de pagar a l'inquilí, l'arrendatari, el problema és que quins mecanismes tens tu per fer fora aquesta persona? No serà d'una forma immediata. I en quin estat et quedarà la teva propietat? Aquí ja.
El Josep Maria i després l'Enver.
El Carles té tota la raó. Vull dir, jo tinc un parell de clients que es dedicaven, anaven comprant pisos, els rehabilitaven, els posaven en lloguer. Des de fa 4 o 5 anys que no en lloguen ni un. Els compren, rehabiliten i els venen. Per què? Perquè com tinguis la desgràcia de que depèn qui caigui en el pis, ja el pots regalar, que et surt més barat. Llavors, la gent, lògicament, no posa, o sigui, posar un pis en lloguer a dia d'avui és un esport d'alt risc, això. Vull dir, no, la gent no ho fa. Llavors, clar, però és que tornem a lo mateix. Com que no hi ha una política pública respecte de l'habitatge, el que fan els governs és traspassar al ciutadà el seu problema. Què passa? Tenim pocs pisos, tenim gent que no pot pagar un lloguer. Bueno, que ocupin i el ciutadà que corri amb el càrrec d'aquest. Ja tenim... O sigui, tenim un tio menys al carrer donant-nos la conya a nosaltres. Aquest ja viu, el propietari, bueno, que protesti, ja és igual, no passa res. Però clar, és el que deia abans de la política. Jo recordo fa molts anys ja, el que passa que quan ja som grans, una ministra, se li va acudir dir que potser quan va començar el problema de la vivenda, quan hi va haver la gran alça de preus en els pisos, va dir potser el que hauríem de fer serien pisos petitets d'una, dues habitacions. Se li van tirar a sobre de quina manera, que què es pensava, que si volia ficar la gent amb llaunes de sardines, que si no sé què. Bueno, ara tenim a la gent vivint en habitacions. Amb un pis de 80 metres, no és que una parella visqui en un pis de 40, sinó que en un pis de 80 tenim a 6 o 8 persones. Però clar, Després diu, no, clar, és que els ministres, com que viuen en pisos de 180 metres que els hi surten gratis, doncs, home, potser els hi sembla lleig dir que posem amb algú en un pis de 40. Però, bueno, seria una forma d'abaratir el preu. Hi ha molta gent que són dues persones i que al cap de 10 anys de casats continuen sent dues persones. Llavors, i si no, et permet després, tens algú que has pogut adquirir a un preu més o menys assequible, que pots vendre i pots tenir una palanca, una plataforma per passar amb algú de més capacitat i de més preu. Però clar, vull dir, si tota la idea és criticar, vull dir, que no hi ha una política pública i tal, amb les residències el mateix. Farà falta. Què fem? Busquem ara la forma de que es vagin fent residències. Com? Eximim d'impostos, subvencionem aquesta. Per què? Perquè al final és un problema que sabem que ens acabarem trobant. Es fa alguna cosa? No. És igual, vull dir, ja està. El dia que s'hi trobin, doncs, llavors ens queixarem, o és que clar, és igual. Però tot això no és algo que arreglar els carrers ho pots planificar d'avui pel mes que ve. Però això no.
Clar.
I si no es fa, quan arribi l'hora, estarem igual que ara i a la tertúlia d'aquí 25 anys, que en la que ja no hi seré, però els que vinguin parlaran del mateix que estem parlant nosaltres avui.
Em ve després Fèlix.
Sí, sobre el, ha dit que en una setmana es poden planificar com arreglar els carrers. Curiosament, aquesta setmana sempre és la d'abans de les eleccions. Una coseta sobre el tema habitatge. Està bé
No,
que...
perdona, això ho he dit, eh? Jo crec que hauríem de fer eleccions cada 6 mesos. Seria l'única forma de que estiguessin arreglades les coses. Perdona,
Segurament.
que t'he tallat, però és que...
El Carlos s'assenya.
Per en algun punt que estem d'acord, sobre el tema d'habitatge, es tracta de quin punt de vista ponderem. O sigui, fins ara tot s'ha fet des del punt de vista de pobres propietaris. A mi m'ha emocionat molt la història d'aquests coneguts del Josep Maria que van comprant pisos i els pobres els tenen que tornar a vendre perquè no sé si Spielberg o tal ja estan comprant els drets de tal drama social. I després es tracta de veure de... Hem estat parlant tot el rato dels pisos i hem estat parlant del dret de guanyar diners amb els pisos i en cap moment del dret algú a tenir sostre. I aquí es tracta de la sí política que s'ha fet amb l'habitatge doncs pràcticament des de l'arribada de la democràcia. Diu, l'habitatge s'ha convertit en un bé de mercat i, per tant, prima el dret de la gent a treure-n'hi rendiment econòmic perquè, clar, doncs, tens dret a llogar-lo, tens dret a vendre'l, tens dret a guanyar diners, però al final el dret de la població general a tenir un sostre sobre el que aixoplugar-se per la nit, doncs aquest, si de cas, ja el deixem per després. Al final, amb dades es poden contrastar coses. O sigui, a l'habitatge social a Espanya i a Catalunya representa l'1,5% del parc públic de vivenda. D'habitatge, disculpeu. A Europa estem... Europa, que Europa no vindria a ser una societat organitzada en soviets, sinó que són països fins i tot de tendència molt més neoliberal que l'espanyola en molts sentits, estem parlant del 15%. En molts països com Àustria o més cap al nord, Dinamarca, Holanda, estem parlant de que l'oferta de lloguer d'habitatge, pràcticament la meitat o més, és lloguer social o de control públic. Aquí estem parlant d'un 1%. Aquestes coses tenen conseqüències. Vull dir, que el preu de l'habitatge, el preu del lloguer sigui inassumible, vol dir que algú està guanyant diners amb aquests lloguers. Que a algú li surti més a compte tenir un habitatge buit no és per la por a no guanyar diners, sinó és perquè li interessa concentrar habitatge buit perquè el preu pugui seguir augmentant. Que al final, quan parlem de aquesta pobra senyora que ha heretat un pis i que a més segurament no té ni pensió i només amb el pis podrà menjar un plat de cigrons al mes, doncs aquest cas no existeix o existeix de forma totalment anecdòtica i a estadística. El que ens estem trobant és que la gran oferta d'habitatge i, a més, d'habitatge inflat en el preu està en mans de molt pocs propietaris. I alguns són persones amb noms i cognoms que tenen 4, 5, 6 pisos i altres són empreses que en tenen dotzenes. I això, a més, ho estem veient a la mateixa nostra ciutat, estem veient quin tipus de promocions s'estan fent, a quin públic s'estan dirigint, si s'estan anunciant en anglès algunes. O sigui, estem parlant de que a la nostra ciutat, el jovent de la nostra ciutat té seriosos problemes per independitzar-se i l'oferta que fa el mercat privat aquest que ho regula tot per a aquests joves és dir, bueno, és que tu no m'interesses. Jo vull que aquí als pisos del centre no hi visquin joves de Vilanova. Llavors, això és, o ens prenem les coses com drets, o ens les prenem com béns de mercat. Però fer veure que es poden fer les dues coses és mentida. Llavors, si volem que la gent tingui sostre en el que viure, doncs s'ha de garantir que aquest sostre existeix. I quan ja està garantit per tothom, parlem d'aquesta àvia que necessita llogar el pis o d'aquests senyors que volen comprar pisos, reformar-los i llogar per guanyar diners, no per un tema altruista, sinó, vale, quan ho tinguem tot garantit, parlem d'això. I parlem de la seguretat jurídica dels pobres propietaris, per cert, com a persona que ha estat present en infinits desnonaments, em ric jo de la pobra inseguretat jurídica de la gent que té la Brimo, els cossos de policia i el cos judicial a favor contra la gent que se'n va al carrer a hòsties. Vull dir que al final doncs les coses que hem viscut condicionen també les solidaritats que tenim.
El Josep Maria i el Carlos tenen moltes ganes de contestar-te, però abans... Perdona, Josep Maria, és que el Fèlix fa estona que havia demanat la paraula.
Vale.
Fèlix.
A veure, jo era advocat, la meva família té pisos de lloguer, per desgràcia, per herència la majoria, i he tingut d'intervenir i algunes vegades en problemes que hem tingut. I jo crec que jo em considero socialdemòcrata dels d'abans, dels nòrdics, i a mi em sembla que s'han de fer les dues coses. Amb això no penso igual que l'Ember, tot i que l'Ember té tota la raó amb el que ha dit, però jo crec que s'han de fer les dues coses alhora. S'han de protegir els petits propietaris i s'ha de absolutament garantir el dret a la vivenda. Però el dret a la vivenda es garanteix augmentant els sous, això està clar. I, per altra banda, es garanteix controlant el preu del lloguer. I controlant el preu del lloguer amb les garanties i les seguretats jurídiques que ha de donar el govern. És a dir, no pot ser, i això té raó, em sembla a mi, el Josep Maria, de que no pot ser que tu tinguis un pis i com que has tingut una mala experiència, i t'asseguro que les males experiències es paguen molt cares, que evidentment tu no, després no llogaràs un pis perquè tens por a aquesta mala experiència. Aquí és on t'hauria d'entrar, jo crec, l'administració, dient, escolta'm, si llogueu amb els preus que marca aquesta llei que de les llocs que estan estressats econòmicament pel tema de l'habitatge, vosaltres tingueu unes garanties en el cas de que tingueu algun problema. Per exemple, gent que per problemes socials i econòmics no et poden pagar el lloguer, doncs la Generalitat o qui sigui es farà càrrec d'aquest lloguer mentrestant no sé quantos. Amb el JETA que s'aprofita d'aquestes circumstàncies, mà duríssima. Amb el que ara, per exemple, es dedica... Mira, tenim unes amigues que han heredat un pis al Ferrol, l'han arreglat i l'han llogat. Després de passar no sé quants filtres, l'han llogat amb una parella que semblava estupendíssima, no? Bueno, és molt més curiós, però ara no m'extendré més. I han posat aquests senyors lloguen i al cap de 2 dies ja tenien a les habitacions llogades com habitacions, ¿vale? Amb no sé quants sud-americans que ja van posar merder a tota l'escala i això és un problema, no? Quina solució tenen? Pues la mateixa, els mateixos advocats d'allà li diuen un any i mig com a mínim. Això no pot ser, això no pot ser. Però de la mateixa manera que no pot ser que l'empresari tingui tots els drets del món de pujar el preu que li dongui la gana. Jo crec que els dos drets han de ser garantits. I un és la contenció dels lloguers i l'altre és garanties jurídiques pel que lloga. I a passar del lloguer habitacional a 5 anys a passar d'un lloguer temporal, és feta la llei, feta la trampa. I això està tipificat, perquè això se'n diu frau de llei. I aquests temes també s'haurien de tractar. I jo crec que es poden fer les dues coses alhora, però l'administració ha de ser dura amb el que és un jeta i ha de ser benèvola amb el senyor que ha llogat amb tota la bona fe i el que està dintre amb tota la bona fe també ha perdut uns ingressos i no pot pagar. Bueno, doncs aquí l'administració hi ha de ser-hi. I fixeu-vos-hi bé, tot això vol dir el que surt dels impostos, la sanitat, les residències, això. Vull dir que atenció amb els que diuen que s'han de suprimir impostos, que m'expliquin com es pagarà tot això. I una cosa que deia el Josep Maria, jo sempre em sóc pesat en Finlàndia, però és un país que el conec una miqueta. I això que deia el Josep Maria és ben veritat. A Finlàndia, quan els hi dius que aquí la gent busca un pis de 80-90 metres quadrats, et diuen, hòstia, que sou família numerosa. No, no, som una parella, som... I pensen, això és al·lucinant. Aquí, fins i tot la gent de pasta, quan es compra un pis, es compra un pis de 62 o 65 metres quadrats i es considera afortunat, no? Bueno, pues aquí encara estem amb els 100 metres quadrats quan l'espai no dona per això. Però una altra cosa que et diuen ells, reduir els metres quadrats d'un pis a la venda, atenció, perquè si no ho fem bé vol dir més benefici per l'empresari, perquè en el mateix lloc ven més pisos. I això ells també ho tenen controlat. Vull dir que es pot fer tot, però s'ha de fer amb intel·ligència.
Josep Maria.
Sí, no, únicament, a veure, amb l'Enver, el pobre home que es dedica a comprar i llogar pisos, pobret i tal. A veure, d'aquests dos clients, un era promotor en la seva època, li van quedar uns pisos per vendre i els va dedicar a lloguer, i un altre és un que, efectivament, va adquirir dos pisos per herència i els ha anat treballant, porta 40 anys treballant, per poder anar aconseguint uns quants pisos més que són els que anava rehabilitant i posant en lloguer. Vull dir, no tothom li han caigut els pisos del cel. Hi ha hagut gent que ha treballat i que fruit d'aquest treball ha aconseguit tenir aquest tipus de negoci, que és un negoci com un altre qualsevol. De totes formes, a mi el que em xoca molt i alguna reflexió potser ens hauria de portar és que no conec cap cas de gent que pensi com l'Enver, que es dediqui a muntar un negoci d'aquest tipus, perquè és molt fàcil, Enver, dedica-t'hi, vés comprant pisos, vés arreglant, vés llogant i els llogues al preu de 30 euros al mes o 40 o 150, és igual. Però jo no conec ningú que pensi com l'Enver, que es dediqui a muntar un negoci d'aquests, que és un negoci que no cal ser milionari per muntar, cal treballar, cuidado. O sigui, això sí, s'ha de treballar. No viure del sou públic, del no sé què, de les
No ho
ajudes i
entenc, Josep
les
Maria.
subvencions
Llavors,
i
es
tal.
viu dels lloguers o es viu de treballar?
Espera, espera, espera,
Munteu una
deixa'm acabar.
empresa,
És que ja que m'estan parlant,
espera,
el
és que
discurset,
sí,
munteu una empresa
perdoneu, perdoneu, que esteu
d'estudiar, doncs
parlant...
potser respon.
Un
I
moment, que estem
els
parlant tres
vengueu
alhora i no
al preu que
sentim.
vulgueu, com si els voleu cedir gratis, si no passa res.
Jo quin col·lectiu represento, Josep Maria? Ho dic perquè ja que em parles a mi i fas aquesta cosa tan tronada de... És que s'ha de treballar, jo no treballo.
No, 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 jo dic, tu dius que el pobret aquest que té molts pisos, jo
Sí,
l'únic que
és
dic
que una
és que
persona que viu
aquest
dels lloguers
pobret
d'un
que té
carrer... D'un
molts
embut, d'un
pisos,
embut.
que
I
potser
així.
ara no és pobret, però que els ha aconseguit treballar, no li han caigut del cel. I que el mateix que ell, amb un
Disculpa
o
que no
dos pisos, ha
m'emocioni el
aconseguit
pobre drama d'una
ara
persona que es pot
tenir-ne
comprar pisos
punt
per
de
lloguer.
10, els pot aconseguir qualsevol altra persona. I ja està, jo només dic això. Jo no dic que tu no treballis o que d'allò. Dic que no és necessari que això caigui del cel per poder muntar un negoci d'aquest tipus.
Perfecte. Hi ha cooperatives
Llavors,
que
que el
inventen
mateix que
cooperatiu
ha
i deixen
treballat
d'estudiar.
ell i ha
Home,
aconseguit
clar
aquest
que sí.
negoci, ho
Que ho
pot fer
ignoris no vol
qualsevol
dir que no deixi de
d'altre.
ser.
Doncs feu-ho i llogueu al preu que d'allò. Per què no hi ha ningú que ho faci, això?
A Vilanova ara mateix s'obrirà una promoció d'habitatge cooperatiu, per exemple. Que tu,
No
no,
dic.
que tu ho ignoris no vol dir que no existeixi, primer, per començar.
No, no, entenc que un
I això
habitatge
per una
cooperatiu
ocasió.
no és el mateix del que estic parlant.
No, és que tu estàs parlant de cunyadeces. O
Ja?
sigui, però això és un altre tema. O sigui, aquí ningú ha apostat perquè es regalin els pisos que potser podríem parlar-ne, però no és el que jo proposava, però que simplement perquè no estiguis d'acord començar amb la paròdia als altres, doncs mira, doncs jo també em sé rebotar. Al final es tracta de dir en quina qüestió tu tens prioritari. Jo, sincerament, la gent que té capacitat de comprar-se varis pisos i viure del lloguer d'aquests pisos, no crec que sigui una gent a la que se l'hagi de protegir socialment o que sigui un col·lectiu vulnerable o que sigui un col·lectiu en què, en la situació en la que estem ara, tinguem que centrar l'esforç. Curiosament, aquesta gent és la que té més amics que van a tertúlies del Canal Blau. Per què? Pues perquè aquí estem tots parlant de professions liberals o de gent que pot tenir el matí lliure i no cal que vagi a treballar. Algun de tant en tant es cola algú que té que treballar i té una estoneta per parlar aquí. Però llavors què passa? Doncs que toca fer de portaveu d'aquests alguns. La majoria de gent a la nostra ciutat, la majoria de gent exageradament, té problemes per arribar a final de mes perquè té problemes per tenir un sostre sota el cap a les nits. A mi em sembla que s'ha de protegir aquesta gent i que les polítiques han d'anar encaminades i enfocades cap a aquesta gent. I després, quan solucionis això, t'enfoques en altres xorrades.
Carlos.
Madre mía. Bueno, déu-n'hi-do, Enver, déu-n'hi-do. Bueno, a veure, anem per parts. Mira, no es pot, per parlar d'habitatge, ofendre, als tertulians que vinguin aquí, que ni coneixes la profunditat de la feina. Jo, la majoria, jo porto 10 anys fent tertúlies i de la majoria de les persones que estan aquí les conec i les conec molt bé i el 99%, i dic el 99 perquè potser hi ha algú que no conec, és una persona treballadora, és una persona que porta tota la seva vida pencant i guanyant-se les seves garrofes. No pots ofendre tampoc a aquesta persona que té un pis en propietat i que se delega la responsabilitat dels governs i del que és sobre el tema del dret a l'habitatge amb els particulars. I sobre el primer que has començat parlant a l'inici de la teva intervenció, dient que ningú estava parlant d'aquestes persones amb una certa vulnerabilitat, t'equivoques. Jo he començat parlant precisament de la necessitat i a l'inici d'aquesta tertúlia, a 2:15, quan començàvem parlant del tema dels 78 pisos de protecció oficial, sobre la necessitat d'aquestes promocions públiques per atendre aquelles altres necessitats. Mira, el discurs del comunisme i el de vivir de lo ajeno està molt bé. Escolta, hi ha gent que ho defen com tu, que ho defensa com tu. Molt bé, em sembla molt bé, però no és la solució i ho demostra. Si a les persones no es protegeix també la seva propietat privada, tampoc dintre del mercat no hi haurà. El govern de la Colau va ser un exemple de que va prometre la seva bandera, que venia a prometre una quantitat d'habitatge per donar resposta a aquestes necessitats de vulnerabilitat i que pararia de desnonaments i que faria no sé què, i al final va resultar que ni el 30% del que havia promès quan va acabar el seu mandat era una realitat. I és el problema que tenim, que quan hi ha un desnonament, parles i ataques els Mossos perquè protegeixen a la propietat, no, protegeixen un dret també, protegeixen el dret a la propietat amb aquesta persona que ha ocupat un pis, que no paga, etc, etc. Quan qui ha de donar resposta i qui ha de tindre la responsabilitat són serveis socials, i serveis socials i estem aquí per parlar de política. No s'està donant aquesta resposta. I com, tot i la gran quantitat de pressupostos, que els pressupostos que tenim ara són amb molta més quantitat del que hi havia fa 20 anys, la inversió en habitatge o la preferència que hi ha hagut dels diferents governs no és la que dona resposta a la necessitat. I no es pot anar per la vida amb aquesta felicitat d'atacar i posar-se d'aquesta manera contra un sector de la societat. Si hi ha una persona que vol llogar un pis perquè el té, potser ho necessita, perquè no podem parlar i pensar que tothom el que tingui una segona residència és un milionari. Potser quan ha heretat un pis també ha heretat una hipoteca. I quan una persona mor, aquí a Espanya, el que diu la llei és que s'hereda també l'actiu i el passiu. I el passiu també són deutes. I per pagar aquests deutes, doncs potser has de llogar aquest pis o vendre'l. O vendre'l. I si hi ha persones que també s'estan dedicant a, amb el tema immobiliari, doncs, a comprar, rehabilitar i vendre, doncs em sembla molt bé que es doni resposta, doncs, a habitatges buits que sempre, i quan tu estaves com a regidor, havia reclamat també juntament amb la CUP amb aquesta quantitat d'habitatges buits que tenim a la nostra ciutat. I és una forma que hi hagi una via circular d'accés a l'habitatge. Però el problema que tenim avui dia, que no és la solució al problema, que algú no... És a dir, jo no estic donant com a solució principal al problema que dels habitatges que tenim quan tenim ocupes, frenar els ocupes és una de les solucions al problema, però necessitem moltes més. És a dir, perquè estem parlant de diferents aspectes. Estem parlant des de gent amb una vulnerabilitat que necessita per la situació a la que té, i jo comparteixo i jo defenso que des dels ajuntaments s'ha de donar resposta amb aquesta gent, amb un parc públic d'habitatge. Però això és una franja molt petita comparada amb l'espectre més gran d'aquesta persona, persones que tenen un salari, que estan en parella, que no només un, que sinó que són dos, i que han de destinar més del 33% dels seus ingressos a l'habitatge, que hi hagi una oferta, que hi hagi promoció, que hi hagi gent que tingui capacitat. D'aquí a 25 anys, el nou pla director de l'àrea metropolitana, i això ho he dit ja diverses vegades amb aquesta tertúlia, i el POUM ha de ser el planejament urbanístic de Vilanova, ha de donar resposta amb aquestes necessitats, entre d'altres. Dintre de l'àrea metropolitana ja no hi haurà capacitat d'absorbir noves construccions i nous habitatges, perquè estarà saturat. I això ja està provocant escopir, llançar fora dintre de l'àrea, a Mataró, a Vilafranca, a Vilanova i altres indrets, a persones que, bueno, que no poden, doncs, costejar-se actualment perquè l'oferta i la demanda també regula els preus. I això ha provocat que s'hagin disparat amb una barbaritat. Si haguéssim tingut un planejament, doncs, més àgil, també aquest és un altre dels problemes. No pot ser que per tindre un planejament triguem 10 anys en fer-ho, quan portem ja 10 anys de retard. És a dir, són 10 anys de retard que portem amb el planejament, més quasi 10 anys que trigarem en tindre un nou planejament. Això provoca que des de que vam tindre el primer fins ara trigarem 30 anys, quan en 30 anys han passat moltíssimes coses. Han passat moltíssimes coses. Des de, com feia referència al Fèlix, que el poder adquisitiu en comparació amb el preu de l'habitatge és molt diferent, els salaris que tenim actualment i el preu de la inflació és molt diferent, amb un Covid que hem patit que també ha donat una visibilitat diferent, amb una situació geopolítica que és molt diferent, i des de la política hem de ser més àgils per poder donar resposta a aquestes coses. I de moment, el tema dels ocupes, doncs sí. Doncs sí, és un tema primordial i que preocupa, perquè s'ha convertit en un estil de vida que aprofita la norma actualment.
Escolteu, que ens queden 10 minuts. El Fèlix i el Josep Maria han demanat la paraula abans, molt ràpidament. El Joan Jiménez ens diu: a la mort dels meus pares, he venut la casa que teníem al Tacó amb un familiar nostre, perquè hem primat que la casa quedi en família, ens diu en Joan Jiménez. I jo també, un aclariment amb l'Enver. Enver, no estic gens d'acord amb el comentari que has fet sobre els contertulis d'aquesta tertúlia. Tots, absolutament tots, són gent treballadora. Alguns ara ja no són treballadors, però ho han estat i ara estan jubilats, i n'hi ha que tenen més disponibilitat o menys disponibilitat horària, depèn de la feina que poden fer. Per tant, no t'accepto el que has dit envers els contertulis d'aquesta casa.
Sí, em veu res
Sí,
molt ràpid.
molt ràpidament, Enver, perquè el Fèlix i el Josep
No
Maria han
volia
demanat la paraula.
anar per aquí, i si
Va.
s'ha entès així, ho sento, perquè no és un atac personal cap a les persones d'aquí. Simplement dic que és més fàcil conèixer-nos, i m'incloc a mi mateix, a certs perfils que d'altres. Hi ha gent que és molt difícil que tingui algú que vagi a la tertúlia, i hi ha gent d'altres circumstàncies que és més fàcil. En tot cas, em consta, i de fet em sumo al Carlos, que també ja fa uns anyets que vaig a les tertúlies, que aquí, pues, Florentino Pérez no ve de tertúlia. O
No.
sigui, en sóc conscient.
I és del tot plural, aquesta tertúlia, òbviament. Fèlix, i després Josep Maria.
Sí, mira, 42 anys i mig treballant, des dels 18 anys, he estudiat dues carreres treballant, o sigui que sé el que vol dir treballar, però dit això, i salvant el to de l'Ember, el que sí que jo vull dir és que l'Ember té molta raó en moltes coses de les que diu, i normalment els que defensen aquestes postures sembla que defensin barbaritats. El problema que tenim a la societat però mundial, però la catalana també, és que els preus dels sous no s'adapten als preus dels lloguers. I estic d'acord amb el Josep Maria. Jo puc vendre patates o puc vendre pisos. Tinc el mateix dret a vendre pisos o a llogar pisos que a vendre patates. Però la regulació de l'Estat hi ha de ser, perquè si no hi és, la cosa no funciona. És a dir, si jo puc llogar un pis a 3.000 euros, no el llogaré a 800 si no hi ha una norma que m'ho digui. I llogar-la a 3.000 euros vol dir que deixem fora moltíssima gent, que el dret de l'habitatge queda absolutament tocat i que la població que marcarà el destí de Vilanova canviarà radicalment, perquè cap dels nostres fills podrà llogar un pis a 3.000 euros, per exemple. Per això hi ha d'haver una regulació de l'Estat, de qui sigui, que faci a compensar aquests drets i deures de tothom, perquè si no això no funciona. Quin empresari, quin promotor cediria terreny si no hi hagués una norma que li obligués? Ningú, perquè jo tampoc ho faria, perquè haig de cedir un terreny si ningú m'obliga. Però hi ha una llei que diu que si tu fas no sé què, doncs has de cedir un terreny a l'Ajuntament per fer no sé quantos. Doncs aquesta mateixa regulació, que tothom l'accepta i la troba normal, hi ha de ser també pels preus dels lloguers, perquè si no estem portant una Vilanova cap a un cantó que potser no ens interessa, perquè això és així. L'altre dia vaig anar a una conferència a Barcelona del regidor d'habitatge, no, del tècnic en cap de la regidoria d'habitatge, que deia, atenció, no diguem que l'habitatge és un valor de mercat perquè no va amb les regles de mercat, de les patates o això d'aquí, perquè és un tema molt més complex que depèn del sòl, depèn de moltíssimes altres coses, de la disponibilitat del sol i de moltíssimes altres coses. Per tant, és un valor que va una miqueta a banda. I com això s'ha de tractar, la seguretat jurídica del llogater, jo crec que hi ha de ser, perquè si no ningú posarà pisos de lloguer. Bueno, doncs aquí és on ha d'intervenir l'administració per donar aquesta seguretat jurídica. I això a mi em sembla, Ember, que no va en contra de res, perquè aquesta seguretat jurídica ha d'anar, a més, ajuntada amb un control dels preus de lloguer, perquè si no, Vilanova, què volem que sigui? Una zona residencial d'expats com pot ser Sitges, per exemple? Jo crec que no. Jo crec que hi ha d'haver una pluralitat de gent i no es pot solucionar tot amb obra pública, ai, amb vivenda social, perquè ni tenim la disponibilitat de diners ni és una cosa que es farà a 10 anys vista. I, en canvi, aquestes altres actuacions es poden fer avui mateix. I Carles, si moltes d'aquestes coses han d'anar pel sector social de l'Ajuntament, tindrem, si no ho remediem, tindrem una tercera part de la població de Vilanova d'aquí uns anys que haurà de dependre de l'àrea social de l'Ajuntament de Vilanova. Perquè amb sous de 1.000 euros, si no hi ha un control dels lloguers i dels preus dels pisos, ningú podrà viure del seu treball, ni del seu treball, que això és el més gros.
Josep Maria.
Sí, primer, només reafirmar que, a veure, jo guarda'm Déu de dir que l'Ember no treballa o que la gent no treballa. No ho sé, jo no volia dir això. Jo el que dic és que, a veure, els pisos de lloguer, el parc de lloguer està en un 99% en mans privades. I això és així. Per què? Perquè la política tots aquests anys ens ha portat amb això. Perquè els ajuntaments, quan tenien sòl, s'estimaven més vendre'l per tenir diner a l'ajuntament que no fer vivendes de protecció pública. Llavors, considerant que hi ha aquest tema, que la majoria es necessiten pisos de lloguer i el lloguer està majoritàriament en mans privades, jo el que no conec ningú que es dediqui a fer pisos o a comprar pisos per llogar-los a un preu que no li permeti obtenir un benefici. Amb la qual cosa, si eliminem això i si aquests pisos s'han de llogar a un preu per sota del que és el preu de mercat i d'allò, hi haurà gent, o sigui, la gent deixarà de posar els pisos en lloguer, que és el que passa. Per què? Perquè el que el tingui no el posarà, s'estimarà més vendre'l, i el que es dedica a comprar i a posar-los en lloguer no ho farà perquè no li sortirà a compte. Per això deia, no conec a ningú que es dediqui a comprar pisos i a posar-los a lloguer a 300 euros al mes. I és el que li deia amb l'Enver. Si considereu que això és el que té que ser, doncs feu-ho vosaltres. No, no és. O sigui, és veritat que si no tens un capital inicial costa, però bueno, no impedeix que això es pugui fer. Per tant, per què no es fa? Per què? Perquè al segon pis no tindries ja ni el primer. I ja està, és l'únic que deia. Ara, jo ficar-me amb el treball de l'altra gent o de demés, jo no ho vull fer ni penso fer-ho. Això, cada un que es guanyi la vida com pugui i vulgui, però el que sí que dic és això. Vull dir, muntar negocis que no donen diners és tonteria pensar-ho i demanar-ho.
Escolteu, que ens queden 3 minutets per acabar. El Carlos ha aixecat el dit molt ràpidament, perquè si algú vol dir-hi alguna cosa més.
Sobre aquest tema, no.
Sobre aquest tema, no. I sobre aquest tema algú vol afegir alguna cosa, no?
Jo volia afegir una cosa lligada amb el POUM, però ara obriríem un altre meló.
Sí, sí, sí. Carlos, que has aixecat el dit, volies dir alguna cosa, també, abans d'acabar?
Sí, per acabar la tertúlia, jo volia felicitar a tots els pares en el Dia del Pare, a Joseps, Peps, Josefas, Josés, en un dia important i també important pels valencians, que és el seu dia gran després de... el patiment que van sofrir fa uns mesos.
I que el Carlos té arrels valencianes. No et vull preguntar pel pacte que ha fet PP amb Vox a València.
Bueno,
no t'ho vull preguntar.
No, sí, m'ho pots preguntar, pregunta'm. Fes-me una pregunta.
Bueno, què et sembla?
Doncs que ho valori Mazón i la direcció nacional.
Molt bé, bona sortida.
O sigui, president... malament, Carlos. Si no et mulles, o sigui, malament.
No, no és una qüestió que em vull. Jo sóc el president del Partit Popular de Vilanova i amb aquests pactes, doncs jo què vols que et digui? No, és a dir, se m'escapa.
Fèlix.
Que raro que se li escapi quan, en canvi, amb altres coses té una opinió molt profunda. Jo volia felicitar també els valencians i donar-los el condol per lo de la Dana i per lo del senyor Mazón i Vox.
I el Josep Maria...
Que feliç les falles i que els hi vagi tot molt bé.
I tant, que menys. Què anava a dir? Carlos, no sé si et posem un compromís, i molt ràpidament, eh? Sí. Si tinguessis que pactar Vilanova a l'Ajuntament amb Vox, hi pactaries?
Jo pactaria...
En un hipotètic cas, òbviament, que Vox estigués a l'Ajuntament.
Jo et diré el mateix que he dit quan estava a l'Ajuntament, quan estava a campanya, i això ho he dit sempre. Jo pactaré amb qui vulgui treballar per Vilanova. D'acord? És a dir, no aniré al fang d'aquests discursos que hi ha altres. Jo crec que amb una política molt diferent. I jo tinc molt clar, amb els anys que tinc i l'experiència que tinc, qui ve a parlar de política, qui ve a parlar de la ciutat i qui ve a parlar dels problemes persones. Qui ve a parlar d'altres coses, doncs es pot quedar en l'oposició i en la bancada per fer soroll. Però això no és la solució. I o tornem a creure en la política que de veritat ajuda a les persones o acabarem malament.
En Carlos Remacha, que ha pactat amb tots els colors a l'Ajuntament, amb això refiro perquè recordo pressupostos pactar-los amb Convergència per tirar-los endavant.
I Partit Socialista.
I Partit Socialista, sí senyor. Nois, que hem de deixar-ho aquí. Enver, avui ens has encès la tertúlia, eh?
Bueno, avui... cadascú fa la seva funció.
No, sí, sí. Déu-n'hi-do. Una cosa abans d'acabar, m'he deixat un dels contertulis habituals a la tertúlia, de felicitar-lo, el Josep Tomàs Álvaro, com que sempre li diem el Tomàs, però es diu Josep Tomàs Álvaro, eh? Per tant, des d'aquí també felicitar-lo, que dit queda. Escolteu, en un parell de setmanes ens retrobarem, Fèlix. M'apunto lo del POUM per la propera tertúlia poder-ho treure, perquè penso que és un tema prou important per dedicar-li moltes tertúlies al futur urbanístic de la nostra ciutat. Josep Maria Santacana, advocat, que acabes de passar, o que passis un molt bon dia.
Sí, home, que
està començant el dia, està començant. Carlos Remacha, també, des del Partit Popular de Catalunya, Vilanova i la Geltrú, també moltes gràcies per acompanyar-nos. No fumis tant, eh? Avui has baixat una miqueta, només tenir comptat dos. Anem millorant.
Que no me queda més.
Hòstia, vale, no, espatlla-ho, espatlla-ho. Fèlix Sanabra, des de Baix Amar, moltes gràcies també per acompanyar-nos i ens retrobem ben aviat amb un parell de setmanes, com a l'Ember Arnar, amb dues setmanes, Ember, tranquil·litza't una miqueta, eh? Poder hauries de fumar, com fa el Carlos, i això tranquil·litza. Una abraçada, Ember.
Pocs anys que no.
Una abraçada, Ember, que vagi tot molt bé, moltes gràcies. Us deixem amb la companyia d'Elisabet Roveros aquí a Canal Blau Ràdio, el 9 de matí. Tornem demà quan siguin 8:45. Adéu-siau a tothom.
Adéu, bon dia. Yeah.